Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Núria García.
Les prospeccions arqueològiques en els terrenys on s'ha d'aixecar el futur Cap Calllonga endarreriran la construcció de l'equipament. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Així ho han confirmat avui l'Ajuntament i el Servei Català de la Salut en un comunicat conjunt. L'estudi arqueològic que podria descobrir restes en el subsol dels terrenys on s'ha d'ubicar l'ambulatori s'allargarà fins al setembre i mentre no acabi, els treballs de construcció no poden començar. El nou procés suposa un nou retard en l'inici de les obres altament reivindicades pels veïns de la zona que ara han de desplaçar-se fins al Cap Can Rull per visitar-se amb el metge de família. El mes de febrer passat, el CatSalut va adjudicar el projecte per un import de 2 milions d'euros.
Torna la relativa normalitat al ple municipal.
El Saló de Plens acull la sessió ordinària del mes de juliol amb els 27 regidors presents a la sala, però sense públic per poder mantenir la distància de seguretat entre ells. Entre els punts que s'han prosperat fins ara hi ha l'increment del 0,8% de les tarifes dels serveis funeraris o la implementació del projecte a Porta a Can Puigcener. També s'ha donat llum verd al contracte programa de Ràdio Sabadell fins al 2023.
6 aparells mesuraran si el soroll fruit de l'activitat de l'aeroport de Sabadell s'ajusta a la normativa acústica vigent.
Els instal·larà la Generalitat d'acord amb els ajuntaments de Sabadell, Badia, Barberà i Sant Quirze. Així s'ha consensuat en la Comissió de Seguiment de la Infraestructura. La instal·lació del 6 sonòmetre suposa una inversió de 55.400 euros i els treballs tenen una durada de 12 mesos.
El migcampista Xavi Boniquet continuarà una temporada més al Centre d'Esport Sabadell.
El Terrassenc ha renovat avui amb el conjunt arlequinat fins a l'estiu del 2021, una continuïtat que se suma a la de Josu Ozcoidi anunciada ahir també per una temporada més.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Ara és moment de donar pas als serveis. La previsió del temps de la mà del Sergi Gallego. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui, de nou, l'estabilitat meteorològica és la protagonista de la jornada. Predomina el cel poc ennuvolat en general, amb alguns núvols a punts de la meitat est i al sector central del litoral. Avui s'espera precipitació a l'interior del quadrant nord-est i seran ruixats febles i aïllats que acumularan quantitats minces. Pel que fa a la temperatura, baixarà entre lleugerament i moderadament i ho farà acusadament a punts del litoral sud. Oscil·larà entre 24 i 29 graus al litoral i al Pirineu i entre 29 i 34 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, al matí predominarà l'ambient assolellat. A partir de migdia creixeran nuvolades i durant la tarda arribaran nuvolades per l'oest. A més, a partir del vespre es formaran núvols baixos al litoral. Tot plegat deixaran el cel poc o mig ennuvolat a la nit en conjunt. La temperatura al centre del dia serà lleugerament més alta i oscil·larà entre 24 i 29 graus al litoral i entre 29 i 34 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, hem de destacar els problemes que a aquesta hora hi ha a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, conseqüència de l'accident amb un camió amb diversos cotxes implicats. Això obliga a tallar un carril en aquest punt i hi ha algunes retencions. En conseqüència, també s'han retirat els vehicles accidentats i s'han obert tots els carrils de la C31 al Prat de Llobregat i en direcció a Barcelona, tot i que es manté un tram de retencions, també a conseqüència d'un sinistre. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Nou contratemps en el projecte d'execució del Cap Calllong. Les obres, que havien de començar la primavera, van quedar parades per la Covid-19. Un retard al qual ara cal afegir-ne un altre. La previsió que puguin aparèixer restes arqueològiques en els terrenys on s'ha d'aixecar aquest nou equipament, el número 522 de la Ronda Europa, endarrerirà els treballs de nou. I és que l'estudi arqueològic que s'ha de fer obligatòriament, Pau, s'allargarà fins al setembre.
Sí, per tant, les obres de construcció del nou ambulatori no podran començar fins que no finalitzin les excavacions en el subsol dels terrenys, és a dir, com a molt aviat, la pròxima tardor. Així n'han informat avui en un comunicat conjunt l'Ajuntament de Sabadell i el Servei Català de la Salut. Les despeses derivades del procediment es repartiran entre les dues administracions, de manera que el consistori assumirà Lleida, el cos de l'estudi arqueològic i el CatSalut, el de l'extracció de terres. El CAP Can Llong és un dels equipaments més reivindicats al barri, ja que des del seu naixement els veïns han hagut de desplaçar-se fins al CAP Can Rull. De fet, els dos ambulatoris compartiran l'equip d'atenció primària, segons s'ha destacat en el comunicat fet públic avui. Un dels elements que no agraden, per exemple, entitats com la FAP, que sempre han defensat que els dos CAP havien de comptar amb professionals propis. Segons l'Ajuntament i el CatSalut, la distribució dels equips es farà en base a criteris d'accessibilitat, eficiència i sostenibilitat. La construcció del CAP Can Llong, adjudicada el mes de febrer passat, costarà aproximadament uns 2 milions d'euros. Les previsions inicials apuntaven que podria entrar en servei el primer trimestre de 2022, un calendari que podria veure's modificat arran del nou entrebanc que s'ha conegut avui.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Els serveis funeraris s'encariran un 0,8% aquest any, així ho ha acordat el ple municipal d'aquesta tarda, després que l'empresa concessionària del servei, Torre S.A., hagués demanat revisar els preus congelats des del 2014, tot i que la intenció de l'empresa era que l'augment fos del 2%, com la majoria d'impostos municipals, finalment quedarà en aquest 0,8 en relació a l'increment de l'IPC interanual. La regidora de Salut, Sònia Sada, exposava el paquet de mesures que s'inclouran.
Revisada la sol·licitud i la documentació aportada, es proposa aprovar un increment de les tarifes del 0,8%, corresponent a l'IPC interanual segons l'INE. També es proposa la modificació de les tarifes de les esqueles als diaris, degut a que les tarifes actuals no estan ajustades als preus de mercat, així com obrir l'oferta a qualsevol mitjà que ofereixi aquest servei per tal que la ciutadania pugui optar per les seves preferències.
El punt s'ha aprovat amb els vots del PSC, Podem i Junts per Catalunya. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En canvi, Esquerra, la Crida per Sabadell i Ciutadans s'hi han abstingut. Els més crítics amb l'augment del cost del servei han estat els anticapitalistes que proposen una gestió pública de la funerària. Nani Valero és la portaveu del grup.
Els serveis funeraris, en tant que un servei públic, municipal i essencial, com hem pogut comprovar encara amb més força aquests darrers mesos, en cap cas ni mai ha d'esdevenir un negoci. No estem en una situació de sortida econòmica ni sanitària que justifiqui aquest increment.
En canvi, el que no s'ha acceptat per part de la funerària és que l'Ajuntament compensi les pèrdues que ha tingut el cementiri municipal. Tots els grups han coincidit en afirmar que l'empresa es va presentar a la concessió coneixent les condicions i que això forma part del risc empresarial. Lourdes Ciuró és la portaveu de Junts per Sabadell.
I si el problema no tindrà més a veure en el model de negoci, perquè en el fons estem parlant d'això, per el nostre entendre, que no s'ajusta al comportament que la societat sabadellenca ha vingut tenint doncs, els últims anys, afectant aquest nou comportament sociològic, el compte de resultats o el redimensionament de l'empresa. Sigui com sigui, els sabadellencs no tenen per què pagar les conseqüències d'aquest canvi de conducta social.
La sessió d'aquesta tarda també ha aprovat que aquest any comenci la prova de pilot del projecte Aporta al barri de Can Puigcener. Com ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Participació Ciutadana, Marta Morell, els mateixos veïns han demanat l'aplicació del programa, que es faran 400 habitatges als que estiguin més aïllats o presentin més risc de vulnerabilitat. Es contractaran 8 picaportes que visitaran els domicilis per detectar les necessitats socials dels seus habitants. Marta Morell.
És el veïnat ajudant el veïnat, és el concepte de comunitat i de solidaritat fet realitat. Crec que aquest projecte exemplifica la manera de governar que defensem i els valors que ens representen, perquè donar suport a un projecte d'empoderament que surt dels propis veïns i veïnes, que confia en el seu poder de transformació col·lectiva i que comparteix amb ells la responsabilitat de la solució dels conflictes i de les mancances del seu barri.
El projecte té un pressupost de 40.000 euros i una durada de 5 mesos. Per part d'Esquerra s'ha posat en dubte que Can Puigcener sigui el barri més adequat i han demanat que es descrigui el perfil dels picaportes encarregats del projecte, com ha expressat la regidora Glòria Llobet.
El que sí que hem vist és que no hi ha cap tipus de perfil que es necessiti per a aquestes persones que aniran a fer el porta a porta. Després nosaltres el que volem és la certesa de que tindrem les millors persones per poder fer aquests porta a porta amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat, perquè el que volem és que tots aquests programes que es facin siguin un èxit.
Altres temes que s'han debatut al ple ha estat el contracte entre l'Ajuntament i Ràdio Sabadell per la prestació del servei de la ràdio municipal fins al 2023. Tots els grups han aprovat que s'augmenti el pressupost per equiparar els salaris dels professionals del mitjà amb la resta de treballadors municipals, tot i que han demanat que es comenci a redactar un projecte per al futur de la ràdio i s'iniciïn els tràmits per trobar un director una plaça vacant des del 2017. També s'han aprovat els dos festius locals del 2021. Ja us podeu anotar que la Salut serà el 10 de maig i el dilluns de Festa Major el 6 de setembre.
Aquest, però, no serà l'últim ple del curs polític. El 24 de juliol hi haurà una sessió extraordinària on el govern portarà una modificació del pressupost per encabir-hi el pla de xoc post-Covid. De moment s'estan analitzant les prop de 1.000 mesures que els han proposat els partits polítics i les entitats de la ciutat per pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus. Encara en clau política, Lourdes Ciuró es desmarca del grup parlamentari de Junts per Catalunya i defensa el retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí. La portaveu municipal ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio que seria bo per a la ciutat i la seva àrea d'influència que l'Hospital de Sabadell pogués recuperar el servei, desmantellat el gener de 2019. Ciuró ho ha dit després que el Parlament hagi donat llum verd a dues resolucions en aquest sentit, malgrat el vot contrari de Junts per Catalunya i també Esquerra.
La portaveu de Junts per Sabadell creu que la seva postura és del tot compatible amb la del seu partit a la Cambra Catalana, i és que, segons ha dit, ell es deu a Sabadell i als sabadellencs.
Perquè nosaltres estem al costat de la ciutat, ens diem Junts per Sabadell precisament per això, perquè som una força 100% municipalista i defensem els interessos de Sabadell, mani qui mani el govern de Catalunya, mani qui mani el govern de l'Estat. I aquelles coses que no ens agradin d'un i d'altre govern, Junts per Sabadell ho reivindicarà i ho defensarà. Mans lliures en aquest sentit, perquè primer per nosaltres és la ciutat. Evidentment, al costat del país, dels seus progressos nacionals i de la independència, això no cal dir-ho. Però amb el dia a dia, els nostres problemes són els mateixos que té qualsevol veí de Sabadell i, per tant, per això hi volem estar al costat.
La seva única aspiració segura és la ciutat, per això declina formar part de l'executiu del nou espai polític que liderarà Carles Puigdemont, tot i haver tancat files al voltant de la nova formació que es constituirà el pròxim 25 de juliol.
I una dedicació a un partit és una dedicació molt intensa, I jo crec que ara mateix l'aposta va ser Junts per Sabadell i continua sent Junts per Sabadell. No ocupar-me de gestionar un partit que jo crec que hi ha gent molt més capacitada, gent que té molt més bagatge que jo a nivell organitzatiu i que ha fet molt més territori, no només a la meva comarca, no? I a la demarcació de Barcelona, com és el meu cas, sinó que hi ha gent que coneix molt bé el territori i les seves necessitats.
En aquest sentit, ha reconegut sentir-se molt còmode amb la tasca que està duent a terme Junts per Sabadell fins ara, sobretot, diu, perquè pot incidir en l'acció de govern sense formar-ne part de forma directa. En els últims mesos s'han incorporat a l'executiu dos assessors dels juntaires per desenvolupar els programes Gran Via-Ripoll i Projecció de Ciutat, una col·laboració que Ciuró no descarta que pugui anar més si la ciutat així ho requereix.
I és un altre dels temes que hem conegut aquesta tarda. Les activitats de la Festa Major 2020 s'allargaran durant menys dies. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, els actes arrencaran divendres amb el pregó i es concentraran bàsicament durant el cap de setmana. De fet, fonts municipals han confirmat que el Castell de Focs, que aquest any també podria canviar una mica de format, es farà diumenge a la nit per tancar la celebració i no pas el dilluns, com és habitual. Tot i que el dia 7 de setembre no hi hagi programació de Festa Major, continuarà sent festiu local. La Festa Major d'enguany ha hagut de canviar el format fruit de la pandèmia de la Covid-19. Hi haurà menys activitats, seran de petit format i també de quilòmetre zero i estaran més repartides per tots els barris per evitar desplaçaments. Tot i que de moment no es coneix quin serà el programa d'actes, aquest dijous es descobrirà un nou element, el cartell de la Festa Major 2020.
Notícies Vespre.
Continuem endavant, a falta d'un minut i mig per arribar al punt d'un quart de vuit. Ja ha començat la selectivitat d'aquest any i, sens dubte, es tracta de la prova més atípica de la història que recordarà per dos motius principals. El primer és que els exàmens es fan amb diverses mesures de seguretat sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19, mantenint la distància de seguretat o la reducció de grups mitjançant franges horàries. El segon és que s'ha batut el rècord de participació amb 39.094 estudiants, 5.400 alumnes més que l'any passat. A la comarca són uns 1.200 els estudiants que s'enfronten fins divendres a diversos exàmens.
Neguitosos, sense mascareta per fer l'examen i en aules més buides que mai per garantir les distàncies de seguretat per la Covid-19. Aquesta era la imatge avui al campus de la UAB, on s'hi han aplegat uns 300 alumnes, com la Cristina Vinyes, de l'Institut Agustí Serra, que fa dies que es prepara per les proves malgrat els nervis.
A veure, des del meu punt de vista ho he considerat una mica angoixant pel tema aquest que no tothom té les mismes facilitats des de casa per estudiar. I, bueno, jo no ho he viscut malament, però el fet d'estar en casa tancada i estudiant i preparant per la selectivitat te sents com una mica més sol, però sí que és veritat que ens han intentat facilitar tot el que han pogut i tampoc ha estat tan malament.
A les 9 del matí han començat la prova de llengua i literatura castellana. En Sergio Barranco, de 18 anys, ha trobat assequible l'examen i ha explicat amb quines mesures de seguretat s'ha trobat a l'aula.
Hem entrat, ens hem rentat les mans amb gel desinfectant i després ens hem sentat cadascú a una cadira, que estaven marcades als llocs on podia sentar, amb un enganxell, un gomets de color groc, i ens hem sentat allà amb la mascareta i quan una vegada ja sentats ens han deixat treure la mascareta perquè si no a l'hora de fer l'examen t'ofegues una mica.
Enguany els exàmens d'accés a la universitat s'han fet també a d'altres centres de Sabadell, a l'Institut Joan Oliver, a la Sagrada Família, al Jaume Viladoms i al Pau Vila. Josep Lluís Navarro, director del Pau Vila, explica per què han escollit aquest centre com a seu per reduir i evitar desplaçaments i concentracions.
El que hi ha al darrere d'aquesta organització, nova organització en la que doncs, es descentralitza i es va cap als centres de secundària és evitar al màxim el moviment de persones fent servir transport públic, amb la qual cosa doncs, ja és lògic que els nostres alumnes estiguin en el centre perquè doncs, viuen al costat. I hem acollit a la vegada doncs, alumnes de l'escola Ramar i alumnes de la Salut. Vull dir que entre tots nosaltres presentem uns 80 alumnes, que ja és doncs, la majoria del tribunal, però també venen d'altres centres.
Per la Teresa Ferrer, professora de l'Institut Agustí Serra i vocal al campus de la UAB, els estudiants enguany es trobaven més inquiets respecte a altres anys per diversos motius derivats de la pandèmia.
Jo considero també igual les mesures totalment correctes per no contagiar-nos i tal i no tenir relació amb els altres, però tampoc ha estat molt diferent perquè normalment també un examen sí que ens separen. El tema només d'entrar a l'aula, fer les files i l'alcohol, i de les mans i ja està.
Podem escoltar en aquest cas el testimoni d'una alumna. En qualsevol cas, demà a les 9 es faran dues assignatures més troncals, com ara la llengua catalana i d'estrangeres, a més d'assignatures de modalitat. L'últim examen de la matèria obligatòria serà dijous amb història. Els exàmens es tancaran divendres a 2:15. Els resultats de les proves se sabran el 27 de juliol i les notes de tall es donaran a conèixer el 6 d'agost.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Continuem endavant. El Departament de Territori instal·larà 6 sonòmetres a Sant Quirze, Badia i Barberà del Vallès per monitoritzar l'impacte acústic de l'aeroport de Sabadell. El projecte és un dels acords presos per la Comissió de Seguiment de l'Aeròdrom i compta amb un pressupost de 55.400 euros.
Fer seguiment acústic de l'activitat de l'aeroport de Sabadell, el seu pas per la comarca, per veure el seu impacte. Aquest és l'objectiu que ha portat a la Generalitat a instal·lar una xarxa de sonòmetres per obtenir informació precisa i alhora contínua dels nivells acústics de la infraestructura aeròdroma. Les ubicacions dels 6 aparells s'han fet en consens amb els diferents municipis afectats i compta amb un pressupost de licitació que ascendeix als 55.400 euros i els treballs tenen una durada prevista de 12 mesos.
I precisament avui s'ha donat a conèixer també que l'aeroport de Sabadell comptarà amb un nou hangar que permetrà millorar part dels seus serveis i també infraestructures. L'espai dependrà de l'Escola d'Aviació European Aviation School Barcelona i suposarà multiplicar per 3 la superfície disponible per ubicar-hi flotes.
Es tracta d'una instal·lació que s'ubicarà al sector situat a la zona nord-est del recinte de l'aeroport, al costat de la nova torre de control, i ocuparà una parcel·la de més de 1.300 metres quadrats, dels quals es construiran 1.250 amb més de 300 metres d'oficines distribuïts en dues plantes. L'Escola d'Aviació EAS Barcelona farà una inversió de 500.000 euros en la construcció d'aquest nou hangar a l'aeroport de Sabadell, que suposarà multiplicar per 3 l'actual superfície. Jordi Mateu, responsable de l'empresa que construeix l'hangar, explica els avantatges que donarà aquest espai on s'allotjaran les 13 aeronaus de l'Escola d'Aviació.
Doncs mira, aquest nou hangar ens aporta la possibilitat de col·locar adequadament, estacionar adequadament i sota cobert la flota actual de l'escola, que és de 13 aeronaus. Llavors l'hangar ens facilita molt el fet de que en aquests moments doncs, el que disposàvem estava doncs, ja col·lapsat, i d'aquesta manera doncs, tots els avions podran dormir sota cobert, que és molt important per nosaltres, per la seva conservació i pel bon estat del material mòbil de l'escola, i al mateix temps ens serveix doncs, per ampliar les instal·lacions d'oficines de vol.
Les obres del futur hangar començaran a finals d'aquest mes i s'espera que en un termini de 3 mesos estiguin enllestides per tal d'inaugurar-les a la segona quinzena de setembre.
El cas de l'assassinat d'Helena Jubany es podria reobrir en els pròxims dies. L'advocat del cas, Benet Salelles, ha presentat davant del jutge número 2 de Sabadell nous testimonis i noves proves que desmuntarien les coartades dels principals acusats del cas. Recordem que l'any 2005 el jutge va sobreseure el cas sense aclarir l'autoria del crim i la família sempre ha denunciat que la instrucció va estar farcida d'errors. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Nous testimonis i noves proves. Aquest és el titular d'aquesta reobertura del cas de l'Helena Jubany 15 anys més tard que es tanqués. Joan Jubany, germà de l'Helena, ha explicat que gràcies a la campanya Reobrim la causa Helena Jubany, moltes persones han fet el pas de confessar informació novedosa rellevant pel cas.
Molta gent, doncs, indignada, s'ha posat en contacte amb la família, ens ha fet costat, ens ha donat suport. I a part d'això, també hi ha hagut gent que tenia informació rellevant sobre el cas, que discretament, a través de del canal que vam habilitar, que és la web helena.jubany.cat/crim, ha contactat amb nosaltres i gràcies a això doncs, podem aportar nous testimonis, nous indicis i noves proves.
Ara el jutge de Sabadell és qui haurà de decidir si accepta aquestes noves proves i reobre el cas. Benet Salelles, advocat, ho dona per fet.
El que esperem, sobretot, ja s'ha dit, no? és justícia, i jo penso que des d'una perspectiva exclusivament tècnica, jurídica, doncs els arguments estan claríssimament sobre la taula per justificar una decisió de reobertura que, a més, necessitem que es dicti perquè posi el comptador a zero per evitar la prescripció dels fets.
La campanya Reobrim la causa Helena Jubany ha rebut el suport de més de 450 persones i s'han arribat a recaptar més de 20.000 euros.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Ràdio Sabadell, els matins esmorzem.
Societat.
Cultura.
Política.
Economia.
Esports.
Però també...
el croissant de xocolata, el muffin, la crema del cafè.
I per si no fos prou, rebem els protagonistes de les notícies del dia a...
el reservat del cafè.
I analitzem tot el que ens depara l'actualitat, acompanyats dels nostres analistes de capçalera en el Temps per la Tertúlia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Vols fer un cafè amb nosaltres?
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Passen 23 minuts de les 7 del vespre. El Parlament de Catalunya debat avui la gestió del coronavirus a les residències, un debat que s'està duent ara mateix. El conseller d'Afers Socials, Treball i Família, Shakir El Homrani, ha admès que haurien d'haver prohibit abans les visites de familiars als geriàtrics. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciat textualment l'infrafinançament de l'Estat pel que fa als centres residencials i la llei de dependència com un dels culpables d'aquest col·lapse i la greu situació viscuda durant la pandèmia. L'obligatorietat de portar mascareta, encara que es pugui garantir la distància de seguretat, és en mans de Protecció Civil.
El Procicat ha de decidir si accepta la mesura que la consellera Alba Vergés ha proposat al Consell de Govern per tal d'endurir l'ús d'aquest equip de protecció individual. De fet, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha recordat que aquest element és clau per evitar que els rebrots s'estenguin.
Que el risc de brots, de rebrots i d'una segona onada hi era, perquè sempre hem estat explicant que el virus està aquí entre nosaltres i que, per tant, doncs, continua propagant-se i que hem de ser molt curosos i hem de ser molt conscients i molt responsables amb totes aquestes mesures que evitaran que ens transmetem els uns als altres aquest virus. I, per tant, aquesta insistència per part del govern de la distància, mans, mascareta, no?, com a mesures estrella, perquè ho són, mesures barrera per fer front a aquesta transmissió del virus.
Doncs el govern ja ha confirmat també que aquesta mesura, la de portar mascareta, encara que es pugui garantir la distància de seguretat, sortirà endavant i, per tant, serà obligatori. Tot plegat quan s'han produït 4 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores.
Segons les últimes dades del Departament de Salut, aquest repunt situa en el volum global de defuncions des de l'inici de la crisi en les 12.596. Pel que fa al nombre de contagis, se n'han detectat 267 noves en les últimes 24 hores, 91 més que en el darrer balanç, i el total és de 73.597. A tot això, el Segrià ha sumat 74 positius nous per Covid-19 en 24 hores i n'ha acumulat 2.615 des de l'inici de la pandèmia.
I precisament el brot de coronavirus d'Ordizina, al País Basc, tindria origen a Lleida.
Més d'una trentena de persones s'han contagiat del virus en els últims dies en aquesta zona del País Basc. L'origen d'aquest rebrot es trobaria en una persona que hauria viatjat a la capital del Segrià quan el virus tenia molta incidència.
I acabem, Jair Bolsonaro, president del Brasil, dona positiu en coronavirus.
Bolsonaro ha subestimat la malaltia durant mesos, saltant-se les mesures de seguretat imposades per l'OMS i pels experts. El diumenge, el president va començar a presentar símptomes de la malaltia, com ara febre, i avui ha fet públic que ha donat positiu en el test. El Brasil és el segon país del món amb més contagis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Informació esportiva, segona renovació en 24 hores al Centre d'Esport Sabadell. Ahir va ser Josu Ozcoidi i avui ha estat el torn de Xavi Boniquet. El migcampista terrassenc va arribar a l'agost com a recanvi del lesionat de gravetat Antonio Romero i s'ha guanyat Pau a pols la seva renovació fins l'estiu de 2021.
Sí, l'ex del Badalona va aterrar la nova Creu Alta amb l'etiqueta d'extrem, però ha estat al mig del camp on ha destacat, sigui com a doble pivot o a la mitja punta. En total, 24 dels 28 partits jugats abans de la interrupció i un gol contra el València més tard. En declaracions a l'Hotel Suís, Boniquet ha valorat la renovació com una recompensa, diu, a la feina dels últims mesos.
Premi a treballar tot el dia i estar només pensant en això, en córrer, 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 molt córrer i després córrer una altra vegada. I bueno, al final pues, tens el premi de la confiança com plen del míster, del club, i que sobretot he anat molt acompanyat dels companys que són de Déu.
Amb 30 anys acabats de fer, Boniquet viurà el seu primer play-off d'ascens a la segona divisió. A tercera n'havia jugat dos amb la Pobla de Mafumet i un ascens amb el Peralada, però el terrassenc ha assegurat que la cita d'Algesires no tindrà res a veure.
Això és diferent, ja és una altra cosa, és pujar a segona divisió. Imagino que, clar, són diferents tipus de tensions, i perquè et jugues una altra cosa, no? Igual si estàs a segona divisió que vols pujar a primera, doncs és el mateix, no? No serà res comparativament amb el que m'estic jugant ara, no? Però sí, és un any molt especial, dins de l'ú especial que està sent amb el del coronavirus, però sí, ho afronto amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i si a sobre li afegeixes el de la renovació, pues ja és total.
Tot plegat, Pau, al dia en què la Federació Espanyola ha fet públics els horaris de la primera ronda del play-off.
Sí, el Sabadell sabia que havia d'enfrontar-se a l'Atlético de Madrid B el diumenge 19 de juliol al Nuevo Mirador d'Algesires, però avui també ha conegut que ho farà en el primer torn de les 8 del vespre, coincidint amb el partit també entre el Barcelona B i el Valladolid Promeses. L'altre representant català, el Cornellà, s'enfrontarà el dia abans a l'Ibiza a la mateixa hora com l'altre duel de tercers entre el Bilbao Atlètic i el Badajoz, mentre que la resta de partits es disputaran a les 10 de la nit de dissabte i diumenge.
I en aquest cas, la Federació Catalana de Futbol també ha confirmat l'horari del partit de l'Amics del Pou Nou Escorial, que jugarà eliminatòria a partit únic contra l'Arenys de Munt per pujar a la segona B de futbol sala. Com va avançar Ràdio Sabadell, l'enfrontament se celebrarà a Cervelló el dissabte 18 de juliol a les 6 de la tarda. A les 9, en el mateix escenari, el vencedor de les Corts Penyes Plugàs també ascendirà a la categoria de bronze. I a falta que es confirmi oficialment en els pròxims dies, el Club Natació Sabadell de Voleibol renunciarà a l'ascens de Superliga 2 i haurà de conformar-se amb jugar una temporada més a Primera Nacional. Malgrat tots els esforços invertits, està gairebé descartat que es pugui aconseguir la injecció econòmica necessària.
Davant l'ajust pressupostari que el club es veurà obligat a fer a la secció de voleibol, només li quedava l'alternativa d'arribar a acords amb sponsors, però si no hi ha un gir total dels esdeveniments, serà impossible complir amb l'objectiu. De fet, el tècnic Jordi Fernández ja planifica la temporada pensant que el seu equip jugarà a Primera Nacional.
Si bé és cert que està a punt de complir-se el pla, que deu faltar una setmaneta, una cosa així, em sembla, i encara ens falta un tros important d'aquest per poder cobrir aquest pressupost que parlaves. Encara conservem aquella esperança de veure si apareix alguna coseta, tot i que ja estem treballant de cara. Jo ja estic fent l'equip de cara a Primera Nacional.
Recordem que la federació havia decidit ascendir a Superliga 2 a tots els conjunts que en el moment de l'aturada tinguessin opcions de classificar-se per les fases.
Fins aquí el Notícies Vespre que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que la informació continua al portal de continguts de l'emissora i també a les xarxes socials i torna demà puntualment a les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.